9:39, les 5:39 en la seva obra mestra, els Flaming Lips, en aquest disc Yoshima Battles de Pink Robert, es preguntaven una de les seves cançons, ets un hipnotista? Avui volem saber una miqueta més de l'hipnosi. De fet, fa un parell d'anys va venir aquí un formenterer, precisament en Pep Mallans, de la farmàcia, que havia fet hipnoteràpia doncs, per deixar de fumar i deia que li havia anat bé. I doncs, aquest cap de setmana tindrem la possibilitat de saber més una de les disciplines que més curiositat genera i sobre les que segurament més mites hi ha, el que és l'hipnosi. Organitza la gent de Salut Factory, el taller diu de la por a la confiança, del miedo a la confiança, les dues cares de la moneda, confer-te amic de les teves pors i de la teva confiança. Serà dissabte 6 d'abril, tot el matí, i avui en volem parlar doncs, amb els organitzadors, en Paco Pérez, molt bon dia.
Bon dia, Bernat, què tal?
També en Adriana Bertocchi, molt bon dia.
Bon dia.
He dit Bertocchi,
sí.
O Bertocchi?
Bertocchi.
Bertocchi, molt bé. I na Rebeca Dworazic, en aquest cas l'hipnoterapeuta vinculada a Formentera, però d'origen alemany, doncs, que serà doncs, part doncs, del taller. Molt bon dia, Rebeca. Guten Tag.
No, bon dia.
Guten Morgen.
Bon,
Puja la música. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bon dia, buenos días.
Bon dia.
Paco, va, explica'ns aquest taller, de com s'ha acudit i com serà.
Bé, ja tenim experiència, en tot cas, de convidar-ho l'any passat amb la Rebeca, ja vam fer un taller de dues hores, però bueno, vam decidir donar un pas més i crear un taller molt més ampli, no?, en el que intervinguéssim tres persones, no? I la idea d'aquest taller, bàsicament, és donar una resposta, no?, a nostres usuaris, no?, de Salut Factory, però també, evidentment, està oberta a la resta de gent que vulgui, en tot cas, interessar-se per aquest món. Bueno, és donar una resposta a una necessitat que tenim tots, no?, que és la d'entendre moltes vegades, no?, les nostres emocions i sobretot en aquest cas la nostra por i com a vegades aquesta por que, la qual a vegades rebutgem i no la veiem com una cosa positiva, la podem convertir en una cosa molt més, diríem, adaptativa, no?, com és la confiança, no? I la idea, bàsicament, durant aquest taller és conduir, no?, a les persones que assisteixin bueno, per aquest trànsit entre la por i la confiança a partir d'alguna vivència o situació que ells vulguin experimentar, no? I aquesta és una mica la idea del taller, jo crec que pot ser molt interessant.
Per això aquest subtítol, no?, de la por a la confiança.
Exactament, i per això també aquest subtítol, no?, de les dues cares de la mateixa moneda, no?, perquè la por és necessària bàsicament per activar-te i aquesta por ben gestionada en tot cas es pot generar bàsicament en una arma potentíssima, no?, per fer canvis i per avançar si la convertim en confiança, no?, que aquesta és la idea, no? Des del punt de vista metodològic, per això la presència,
com serà,
i per això
com
la presència de tant de l'Adriana com la Rebeca. Bueno, jo no volíem donar només un marc teòric i parlar de teoria, sinó que evidentment volíem fer un taller totalment vivencial i aquesta és la idea. Bé, transitarem per dos elements importants, una que és el cos i una altra és la ment, no? I en aquest cas, bueno, l'Adriana ara ho explicarà millor que jo, però el que farem servir serà el cos, no? És a dir, com podem viure des del nostre punt de vista corporal aquesta por i també com la podem viure la confiança, no? Poso un exemple, no? Tu quan estàs nerviós o quan tens alguna situació que et pot preocupar, a vegades tens coses, no?, a la panxa, tens coses...
Sí, jo somatitzo, molt, ja molt clarament.
Exactament, bueno, doncs descobrirem, no?, i evocarem aquesta por, no?, a partir d'un treball que enfocarà també la Rebeca, i l'Adriana farà que puguem viure aquesta por a nivell corporal, però aquesta por també, no?, que des d'un punt de vista corporal la podem viure, també la podem convertir en confiança i també viurem aquesta confiança des del que és el cos, no? I tot això guiat per un procés, no?, de visualització i un procés, no?, d'ancoratges, no?, que la Rebeca s'encarregarà i també que explicarà ara. Jo preferiria en tot cas que l'Adriana expliqués una mica bueno, com ella ho vol enfocar o no sé com.
Per què parlem del cos i l'ús del cos com a estratègia d'exploració emocional, Adriana?
Doncs mira, el cos és el nostre vehicle i es diu que el cos és savi i tenim molt poca tendència a escoltar-lo. Tenim poca tendència i tenim poques eines per aprendre a escoltar-lo, no? Estem en un dia a dia que ens porta molt a ser productius, a pensar, a millorar, a fer una sèrie d'activitats principalment mentals, i el cos el tenim descuidat. Des d'aquest punt de vista es diu que estem desconnectats. Aleshores, algú que pot fer tothom és parar un moment, respirar, visualitzar, una mica és el que farem, i sentir, que és el que m'està passant, no? Aleshores, agafant l'exemple que ha posat el Paco, de quan estic nerviós, em fa mal la panxa, per exemple, també quan estic nerviós, la meva posició, si m'escolto, és més tensa, estic més, no? Potser estic més sobre les cames tenses, estic com una posició molt amunt, quan estic relaxat puc afluixar-me, puc anar... Llavors, aprendre una mica a conèixer aquests estats. Potser no sabem com ens sentim, perquè tampoc tenim una gran educació emocional, però sí que tots tenim un cos i tots notem una tensió, que li podem dir tensió, li podem dir contractura, li podem dir bloqueig, no? Cadascú li pot posar una paraula, i tots sabem el que vol dir estar relaxats. Podem sentir-ho.
Sí, jo crec que tots els que hem tingut criatures, des de ben petits, expressen, bueno, en fi, potser en alguns casos no, però solen expressar quan estan en una situació, doncs, de desassossec, no? D'inquietud, de neguit, i als adults ens segueix passant, no? Que molt evidents, no, Adriana? Si hem de parlar en públic i estem nerviosos, tenim una discussió, ens asseca la gola, ens falta la saliva, se'ns accelera el cor, taquicàrdia... O sigui, són símptomes de vegades fàcils de detectar, suposo que si és una cosa més profunda, potser de vegades més difícil, no?
Per mi el tema també és que estan com normalitzats, no? Aleshores, com que he de parlar en públic em poso nerviós, però clar, potser aquell nervi pot ser que vingui d'una altra cosa, pot ser que tingui por en aquesta ocasió a parlar en públic, no? I doncs ja tenim aquí una mica un ganxo, no? Doncs aquesta por de parlar en públic, d'on pot venir? És a dir, hem normalitzat que tenim tensió, que tenim fluixera, que tenim aquests estats.
O sigui, hem normalitzat aquesta mena de situacions puntuals, però després suposo que el més perillós, el més nociu, és aquesta mena d'estrès, doncs, de llarg recorregut, que algun dia, doncs, esclata dins el nostre cos, perquè la conversió, perquè la somatització existeix, no?
Sí.
I aquí és on d'estar atents, no?
Exacte. Si aprenem a tenir una escolta del cos activa, anem detectant... El procés d'estrès no ens el traurà ningú avui en dia, però sí que el podem anar detectant i dir, ui, estic a nivell 5, per mi és massa, o a nivell 8, vale, l'he de baixar, no? I aleshores també és veritat que quan més mous el cos i quan més... I moure el cos no des de l'exercici, que vull remarcar-ho, o sigui, no farem exercici, sinó que moviment. Quan balles, quan et mous, estàs alliberant-te i comences a tenir un cos que està molt més disponible per entendre'l.
Molt bé.
Aleshores ens serà més aviat des d'aquí.
Molt bé, doncs tenim, diríem, dos potes d'aquest taller. Aneu a buscar el tercer vector, en aquest cas amb la Rebeca. Ella, com dèiem, és hipnoterapeuta, la Rebeca Duarizic. Bon dia, muy buenos días. De nuevo.
Bon dia.
Bon dia. ¿Me entiendes en catalán o prefieres castellano?
Castellano.
Muy bien. Venga, vamos por partes. La hipnosis está como muy incorporada en nuestro imaginario popular, colectivo, desde hace décadas, ¿no? Desde que se empezó a poner en práctica, yo diría, con los experimentos de Freud. No sé si antes ya se hacía. ¿Pero qué es exactamente la hipnosis?
Sí, la hipnosis es muy famoso, pero en realidad hipnosis es algo supernatural. Ah. Hipnosis es el estado en que está despierto y dormido. Significa que cada persona está en hipnosis muchas veces al día, y por lo menos dos veces, y por la noche cuando vamos a la cama y cerramos los ojos, o por la mañana cuando despertamos. El momento que abrimos los ojos hemos pasado por el trance. El trance hipnótico es un sinónimo para hipnosis y es algo supernatural.
Ah, lo que coneixem, Paco, de vegades aquest estat de vigília, no? Aquest estat de vigília entre quan estem endormiscats, ni mig ni desperts, i després si fem el ronso al matí al llit, doncs també aquesta estona que...
Sí, sobretot quan s'activen a nivell cerebral una part del cervell, no?, que habitualment pues potser està més, no?, més latent, no? I entrement, ja no és de fet, no estem parlant d'inconscient, això la Rebeca ho pot explicar millor, sinó que estem parlant de subconscient, no? I moltes vegades, no?, quan un està, jo què sé, fent una activitat molt, molt monòtona, o estàs fent una activitat de repetició, ja pots entrar moltes vegades en trance, no? Sense donar-te compte, no? I ve marcat una mica pel que diu la Rebeca, no? Sobretot per aquests moments en el que no estàs ni adormit ni estàs despert, no? I això, bueno, a vegades, quan ens diuen, estàs als núvols, no? Bueno, doncs potser sí que estàs en modo trance, no? Que és el que parla la Rebeca.
Mm-hmm. ¿Qué tipus de hipnosis hay?
Sí, en general se puede decir el estado de, por ejemplo, por la mañana cuando tu alarma sueña y tú estás, no estás muy profundo, dormido, pero tú tienes los ojos cerrados. Eso es exactamente el estado de hipnosis. Y cuando estamos relajados, tenemos acceso a nuestro subconsciente, como Paco ha dicho, ya pienso en catalán, y cuando tenemos acceso al subconsciente podemos reprogramar nuestro subconsciente, podemos hacer conexiones positivas de diferentes maneras, tipos, como tú has preguntado, hay diferentes tipos o técnicas, podemos decir, el método que yo uso es el método Hipnosis Palacios, que es un método muy atento y muy efectivo, y el objetivo es reevaluar sentimientos negativos, decimos, y refortalecer sentimientos positivos. Y técnicas hay diferentes, por ejemplo, la hipnoterapia analítica, que es bastante famosa, también el trabajo con el pasado, por ejemplo, es una, y en unos casos es muy útil y curativo, pero contrariamente a la que mucha gente piensa, no es el único. Muchas veces no es adecuado o necesario, hay muchas otras técnicas para lograr un éxito terapéutico.
Molt bé. Entonces, ¿siempre necesitas ir guiado de un especialista, de una persona, pues, diríamos, con experiencia en el tema, de un profesional? ¿O si tenemos esta hipnosis casi involuntaria cada día, podemos aprender a usarla?
Sí, así es. Esa es también mi motivación, enseñar. La autohipnosis significa cómo puedes aplicar la hipnosis en casa también, porque una vez has entendido que hipnosis es algo supernatural, cómo funciona la hipnosis, la hipnoterapia, puedes aprender la autohipnosis y así puedes, sí, reprogramar tu subconsciente de una manera positiva
en casa.
Y
esto el sábado lo vas a explicar.
¿Perdona?
El sábado en el taller.
Exacto, en el taller enseño diferentes técnicas, cómo puedes evaluar sentimientos negativos, decimos ansiedades, miedos, estrés, todo eso, y refortalecer tu seguridad, calma o lo que deseas en tu vida. Qué sentimientos bonitos.
Porque, claro, el sueño es un... Bueno, el mundo onírico siempre nos ha fascinado o nos ha generado cierto misterio o hasta nos ha dado miedo si tenemos pesadillas recurrentes. ¿Todo esto con la hipnosis se puede reconducir?
Bueno, no es el sueño, ¿no?
Sí.
Hipnosis es la entre el sueño,
sí, correcto,
y dormido, y por eso te recuerdas. Tienes siempre el control de lo que dices y de lo que haces. Y es como por la mañana cuando tu alarma sueña, te quedas en la cama porque está tan caliente, tan cómodo, pero tú tienes el control cuando te levantas y no. Y así también es en la hipnoterapia. Tú siempre tienes el control de lo que dices y de lo que haces. Escuchas todo, también hablas. Hipnoterapia es una terapia en la que hablas. Y la voluntad es muy importante porque no se puede hipnotizar a nadie contra su voluntad. La voluntad es un requisito básico.
O sea, dejarse hipnotizar. O sea, pero esto hay gente que le cuesta relajarse y a lo mejor lo quiere y podrá igualmente.
Por eso digo la voluntad. Si no quieren, no quieren relajar, no funciona. Eso es un requisito básico, la voluntad que quieres relajarte, porque hipnosis es un estado de relajación mentalmente y físicamente. Como por la mañana, si estás en la cama, estás relajado mentalmente y físicamente.
Sí, yo recalcaría una cosa muy importante que acaba de decir la Rebeca, pero y es que mai perds el control. Es a dir, n'hi ha molts falsos mites, no?, al voltant de tot això, no? Quan la gent parla d'hipnosi, no?, de fet això ens va passar en el taller de l'any passat, la gent esperava potser que, no?, que, que perdin el control, que de repent facin coses estranyes. Jo recordo de petit, no, però un, no sé si era un hipnotitzador, no, o què era,
però
no,
tele,
que,
o...
sí, coses d'aquestes, no, que feien com si fossis una gallina i no sé, i potser la gent s'ha quedat amb aquest tipus d'històries, no? I bueno, més res més lluny de la realitat, no? És a dir, al final la consciència plena en tot moment de lo que estàs
sí,
fent.
Eh?
Sí, sí, totalment.
O sigui que hi haurà hipnosis en el taller.
Sí, sí.
Hi haurà sí, sí. Qui vulgui.
Donat que la hipnosi és algo en la que tots transitem durant el dia, és a dir, ja estem hipnotitzats, com ha dit la Rebeca, no, pues al matí o a la nit, simplement el que farem serà fer una hipnosi dirigida per treballar unes coses concretes i serà molt més conscient per part nostra com a terapeutes el que farem amb els nostres usuaris, en el que cas amb els nostres participants, que aquesta és la idea. Però ha funcionat. Jo ara fa un maig, un mes de maig vaig fer una sessió d'hipnosi amb la Rebeca perquè jo tenia tendència a mossegar-me les ungles i les meves ungles des del dia aquell ja no es van mossegar més.
Què dius?
Psst, escolta.
Mira, jo les tinc mossegadíssimes.
Doncs pues mira, mira, eh?
Que bonito.
Ho dic perquè és que és molt... És, bueno, has de creure i has de tenir aquesta voluntat.
Bueno, ja, com dèiem, hi ha el cas d'en Pep de la farmàcia que ens va explicar que va deixar de fumar amb la hipnosi i va ajudar.
Sí, sí, sí.
Escolta, tu quan has vist aquests beneficis, com t'has quedat, Adriana? I hi havies pensat mai?
Bueno, sempre hi ha aquest factor potser sorpresa, no? De dir, ai, funcionarà o no funcionarà, però tinc tendència també a creure-me'ls, tinc la voluntat i la, no sé, com estic oberta també a creure-me tot això, no? Que és del que parlàvem fa un moment. I sí, no, factor sorpresa no, és com ratificar que això funciona, no? Com una vegada més, sí, això va bé.
Rebeca, a lo mejor hay gente que nos escucha y tiene algún tipo de reparo o temor, porque hay mitos, ¿no? Y si no regreso de la... ¿Qué nos puedes contar de los mitos de la hipnosis?
Bueno, por la mañana también te despiertas, ¿no? Y así también es en la hipnosis. Tú tienes el control, solo tienes que abrir los ojos y estás de vuelta en el aquí y ahora.
Sí.
Entonces, los mitos es que hay que eliminar estos mitos porque siempre tienes el control de todo, de lo que dices, de lo que haces, puedes escuchar todo, puedes hablar, puedes decidir qué quieres decir y qué no. Y sí, así es.
Molt bé, doncs, qui estigui interessat, doncs, i ja sabeu, podeu cridar a la Salut Factory, ja sabeu, a Sant Ferran, 932 80 93, el 32 80 93. Salut Factory, ja sabeu, està allà de vora, està a forma part, ja sabeu on hi ha, doncs, la clínica d'osteoteràpia d'en Jordi Vidal i està, doncs, n'hi ha integrat des d'allà fa un temps. El 32 80 93. Les places són limitades i seria dissabte, 4 hores, de 9 i mitja a 1 i mitja del matí. No sé si vols afegir res més, Paco.
No, està tot dit, crec, i res, simplement això, esperem que puguem gaudir, no, d'aquestes 4 hores i que també siguin aprofitoses per a tothom.
Doncs moltíssimes gràcies als tres i que sigui un èxit.
Moltes
i que
gràcies.
Molta gent se'n pugui beneficiar d'aquesta via, doncs, per estar millor. Gràcies, Adriana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Rebeca.
Moltes gràcies. Dankeschön. Gràcies.
Gràcies, Paco.
A tu, Bernat.